Si ara he fet la darrera de les presentacions al matí, la Fina Ferrés del grup de recerca Redice, que aquesta participació està centrada en recerca participativa i recursos tecnològics. Llavors s'exposaran doncs, dues experiències, la primera, dos tallers, no? La primera de les llegendes de Girona en realitat augmentada i la segona la gamificació als estudis universitaris.
Que això és el que fan Pere.
Que aquesta segona part participarà el Pere Cornellà, no sé, no? Bueno, que quan vulguis també pots venir aquí per fer la participació.
Ja, el teu no ho explico.
Teniu més o menys mitja hora entre els dos i després també disposarem uns 10 minuts per preguntes així.
Va, molt bé. Doncs bon dia, em sap greu, he arribat, he pogut sentir més al final d'en Pere, però és que tenia classe, ja sabem, és allò que dèiem abans. Ah, veus, soy molt perdut. Bé, en tot cas agrair l'oportunitat aquesta d'explicar a algú de la casa, en tot cas, en aquest cas a la gent que està en el programa de doctorat, el treball que estem fent en el grup. A veure, com us ha dit la Maria, soc membre del grup de recerca Gretice, grup de recerca sobre tecnologies de la informació i la comunicació en educació. Aquest grup té una, podríem dir, una llarga trajectòria, en tot cas, comença fa molts anys a treballar, però en l'any 2000 la Universitat de Girona, en un d'aquells programes que va fer de reconeixement dels grups de recerca, el reconeix com un grup de recerca de l'àmbit humanístic i social. És un grup molt reduït de gent. És cert que en la seva història des del 2000 hi ha hagut entrades i sortides depenent molt de la gent que estàvem treballant en l'àmbit de tecnologia educativa del Departament de Pedagogia d'aquesta casa. Però en aquests moments hem de parlar que som quatre persones, la Meritxell Estebanell, que n'és la responsable, i després en Pere Cornellà i en David Codina, que a més els dos són doctorants d'aquest programa de doctorat, i jo mateixa. I eventualment i temporalment podem tenir la participació d'algun becari, si en algun moment hem tingut un projecte de recerca, com ara en aquests moments estem participant en una FECIT i ens permet tenir una persona que ens ajuda estones. Però ho dic perquè en tot cas ens n'adonem també del que estem parlant i del que podem arribar, gent que estem treballant a temps complet aquí o gent que està a l'escola i que participa en el nostre grup. Dir-vos així com a interessos que han mogut sempre des dels inicis del treball ha sigut l'utilització de les tecnologies en el camp de l'educació. I ho dic així de manera general perquè ho podem concretar en les línies tal com figuren a la nostra pàgina web, no? És a dir, per una banda, analitzar els recursos tecnològics que van apareixent en cada moment i sabem que a més la tecnologia avança allò, de vegades amb un ritme una mica vertiginós i fa canvis espectaculars, diríem, i analitzar el que va sortint veient quina possibilitat d'aplicació a l'escola o en l'àmbit de l'educació en general. Veure, per tant, quina és aquesta funció educativa, formativa, en diferents moments de la nostra vida que poden tenir aquestes tecnologies, com es poden integrar i també com els podem utilitzar com a medis d'expressió i comunicació. Clar, això els dic, aquestes línies podrien ser les mateixes que teníem fa 10 anys, per dir-ho d'alguna manera, però el que sí que és veritat que el que canvia és el tipus de recurs. Aleshores, des de fa un temps cap aquí, la tecnologia emergent és la de la realitat augmentada, un altre dels temes emergents en aquest moment és el tema de la gamificació, així mateix ho constaten els últims informes Horizon, i ha sigut cap aquí, cap on hem anat. Tots quatre s'han treballat en temes de realitat augmentada, que és el que jo els presentaré, i en Pere Cornellà s'ha especialitzat a més en tot el tema de gamificació, que també us ho presentarà després ell. Aquí tenim algunes de les publicacions del grup, estan aquí, ens falta acabar d'actualitzar la pàgina, eh? És allò que com us deia abans, de vegades no arribem tots a temps a totes les coses, però aquesta seria. Llavors, amb el tema de realitat augmentada, tenim dues coses. Una és el taller de llegendes que us ha dit la Maria, que és amb el que em basaré pràcticament tota la meva exposició. Teniu aquí la web, després la podem veure. I després un altre, que és el que comencem a treballar ara, de relats augmentats. Fes-me'n també que com a grup estem integrats a dins de l'UDigital.edu. L'UDigital sabem que és una estructura de recerca que està en el parc tecnològic, que acull diferents grups de recerca de la universitat i a més el vincula amb el món educatiu. I és en el marc d'UDigital que nosaltres plantegem aquests dos tallers. Aquests dos tallers, el taller Les llegendes de Girona, realitat augmentada, funciona des de l'any 2012 i bueno, hem anat puntualment al llarg d'aquests tres cursos, s'ha anat fent, ara explicarem de què va, i aquest any, el 2014-2015, n'hem avançat. Hem avançat i n'hem dissenyat un de nou que estem preparant i que ara comencem a fer amb nanos, que és de relats augmentats. Només dir-vos una cosa, que si el de llegendes de Girona, els nanos, tal com ho veurem aquí, utilitzen la realitat augmentada ells per veure, per conèixer, per gaudir, diríem en aquest cas, de la ciutat i de les llegendes a través de la tecnologia de realitat augmentada basada en la geolocalització, el tema dels relats augmentats anem cap a aquella línia que us deia d'utilitzar els recursos tecnològics com a mèdits d'expressió i de comunicació, en tot cas com a mèdits d'expressió. També us explicaré més endavant com va, però ara en tot cas ens centraríem en aquests. Aquí tenim una breu presentació del grup i també del taller. Ara és allò del tema del...
A vegades, impressionades, hi ha fets que passen a la història i la història el converteix en gent.
Som Redite, un grup de recerca en tecnologies de la informació i la comunicació en educació, constituït per alguns mestres i investigadors de la Universitat de Girona. Ens dediquem bàsicament a intentar explorar les possibilitats didàctiques de les tecnologies i en aquest sentit de veure què és el que podem fer amb elles, amb els nens i amb persones de totes les edats. A l'Escola Carboguet el que hem fet ha sigut un taller de realitat augmentada basat en les llegendes de Girona que implica anar desenvolupant un seguit d'activitats per al barri vell de la ciutat de manera que ells es van desplaçant per la ciutat i a mesura que es mouen va detectant la seva situació i els van enviant una activitat a fer. La gràcia és que l'aparell, en aquest cas una tauleta, detecta la seva posició i en funció de la llegenda que té a veure amb aquell espai, els ofereix una informació i una activitat concreta.
Va. A veure, heu vist una miqueta com anava el taller, ara en tot cas com que aniran sortint fotografies us explicaré, però lligat amb el que us deia abans, nosaltres els interrogants que ens plantegem és tecnologia i, diríem tecnologia i aprenentatges i competències i actitud i motivació i interacció. És a dir, volem conèixer en qualsevol moment quines són, diríem, doncs, els efectes, les repercussions de l'utilització d'aquests recursos. Clar, per fer això, el que necessitem són, en el cas dels tallers, els inputs, els que ens poden retornar el que podem de la gent que hi participa. Clar, el taller de les llegendes, nosaltres, les escoles que volen participar, es posen en contacte amb nosaltres i els hi enviem un dossier que, explicant el que haurien de fer ells abans de venir al taller. Després ells venen aquí, comencem el taller aquí a la facultat, fent una presentació, explicant-hi dels nens, fent els grups i després fan tot el taller i tornen una altra vegada aquí. No? Aleshores, aquí participen els nens i participen els mestres i voldríem, nosaltres el que intentem és recollir de tots els agents el que ens poden dir. No? Per tant, els primers agents implicats serien... Val. Els primers agents implicats serien els nens, dels quals nosaltres podrem treure informació. Uns altres els agents implicats serien els mestres. Els mestres quan venen a fer el taller hi participen perquè van amb els nens, no? I de vegades fins i tot ells porten un grup, veuen com va tot, i tant en un cas com en un altre, és allò que per una banda ens interessa saber les expectatives i després realment el que hem viscut. En algun cas també ens interessa saber les opinions o les valoracions que poden fer les famílies. En el cas del taller no, perquè és una activitat que s'organitza a través de l'escola, no tenim relació directa amb les famílies, però en el cas dels relats augmentats, com que és una activitat extraescolar, sí que veiem, podem tenir accés als pares i està previst doncs, també recollir les seves opinions. Llavors, clar, veiem bueno, de tota aquesta gent què és el que podrem recollir, no? I com ho recollirem. Aleshores, en principi, tot el que puguem recollir seran coses que enregistrarem de les sessions de treball o del material que hagin, en el cas dels relats augmentats, que els nanos hagin creat i després qüestionaris. tant amb els uns com en els altres. Però després els últims que, diríem, aportem evidències o aportem les nostres opinions, les nostres observacions, som el propi grup de recerca en les reunions de treball que fa. De valoració, de preparació i de valoració. El grup majoritàriament reunim els dimarts a la tarda, aleshores és com un constant anar revisant el que estem fent i de vegades canviant estratègies en quant al taller de les llegendes, perquè ja el tenim molt rodat i ha funcionat, però bueno, doncs ara ens podríem fixar en això, però en el cas dels relats augmentats doncs veiem com va i ho anem preparant. No? I tots aquests serien els inputs, diríem, com per recollir nosaltres informació. Clar, el que us deia abans, en el taller de les llegendes, el que farem serà recollir des de l'escola, abans els hi passarem un qüestionari que ara us ensenyaré, mentre estem aquí en registrament de la sessió i quan torno a l'escola una altra vegada un altre qüestionari. Ens vam plantejar com el faríem, el qüestionari, quin recurs utilitzaríem i vam optar, us ho dic així sincerament, per la via fàcil, en aquest cas, per fer un qüestionari en línia. Perquè enteníem que ens donava l'oportunitat, després de tenir tot ja totes les informacions entrades, i a més els formularis del Drive són molt fàcils de fer i ens permetrien fer preguntes marcant les que serien d'obligada resposta, a plantejar preguntes obertes i també plantejar preguntes d'escollir. He posat lo del no desplegar pels entre parèntesi, perquè si els coneixeu els formularis aquests, allò que tu pots dir, marques amb un tic una cosa, dues, o fas un desplegable. Però els desplegables és aquells que sempre molta gent de vegades s'equivoca quan marca i vam optar per aquest, no? Tant en un cas com en un altre. I això ens permetria després fer una anàlisi quantitativa o qualitativa depenent del tipus de preguntes pel que nosaltres anàvem fent. Si ens mirem l'enquesta que vam fer, que plantejàvem en els mestres, el que fèiem era demanar el nom de l'escola per identificar els anys d'experiències, una miqueta per què havien escollit el taller, quines potencialitats didàctiques creien que tenien. Clar, nosaltres el que volíem és que, al marge de que és una activitat lúdica, perquè els nanos van descobrint les llegendes, les van escoltant, però també tenen un joc, hi ha una part d'anar descobrint coses, al marge d'això el que volíem és que aprenguessin alguna cosa, no? I que no fos portar els nens aquí per passar-s'ho bé una estona, sinó perquè creiem, o almenys esperàvem que els mestres creien, que venint aquí aprendrien, farien alguna cosa, no? Què creus que aprendran els nens i llavors quins tipus de competències vosaltres, d'aquestes competències, quines espereu que es treballin, no? Llavors aquí doncs, les posàvem totes. Per part dels nens, també els hi demanàvem el nom de l'escola, el gènere, quants anys té i quins cursos fa. Aquí tenim, clar, en principi el taller, això no ho he dit abans, estava pensat per nens de cicle superior de primària o primer cicle d'ESO. Però en alguns casos ens hem anat per una banda o per una altra. I per una altra, per grans, fins i tot ho hem fet amb els nostres estudiants d'aquí de la universitat. Per això tenim aquí l'opció d'estudis universitaris i més grans de 16 anys. No? Una miqueta quines són les expectatives que tenen del taller, com creus que serà, si creus que aprendràs alguna cosa i si creus que aprendràs, què és el que tu creus que aprendries. Bé, amb això era la inicial. Després d'haver fet aquesta del taller, els n'hi plantejàvem una altra, tant pels mestres com pels alumnes, pels nens i nenes. En els mestres els hi preguntàvem doncs el mateix, si havia estat satisfet d'haver escollit el taller i a veure, abans de preguntar què creus que faran, doncs ara què creus que han après, no? A veure si per poder comparar una miqueta quines eren les respostes amb una banda o amb una altra. I per part dels nens, doncs, una mica el mateix, Tornàvem a identificar-los, si poguessis tornaries a repetir el taller, si li haguessis explicar una mica què li explicaries al taller, així veiem quina era la seva valoració, què és el que havien entès ells. I l'altre és, imagina que ets un geni informàtic, no? Perquè és clar, el que els d'entrada una mica els fascina és tot el tema tecnològic. Què milloraries d'aquest taller, si s'ha agradat, van amb tablets, també val a dir que, clar, vam començar en el 2012 i tenir una tablet a les mans per aquells nens era una cosa com molt diferent. Hem anat avançant i cada vegada hi ha més tablets i ja no sorprèn tant, però en uns moments ens va semblar que valia la pena parlar d'això. explica què has explicat una mica i has après, i si t'agradaria fer-ho servir per fer un examen, un tipus d'aquests, seria una miqueta veure ells quina mena d'aplicació diran. Bé, si coneixeu els formularis del Drive, sabeu que després ens dona tot una... genera un full de càlcul on tenim aquí totes les respostes i també genera unes respostes, un resum de les respostes. No hi entro perquè ara m'hauria d'identificar, però si no veuríem totes les respostes. Què ens passa? Que evidentment el tractament que fa el Drive de vegades no és el que nosaltres voldríem amb aquestes dades, però té la possibilitat d'exportar-ho a format Excel, i per tant quan el tenim en Excel ja podem fer el tractament que nosaltres vulguem amb l'Excel mateix o podríem passar a SPSS. Vull dir que aquí tenim unes dades que ja les tenim entrades i que les podríem treballar. En el cas de les preguntes més obertes, com seria aquesta, primer les hauríem de categoritzar i després també tornaríem a utilitzar un programa com podria ser l'Atlas T, més d'una recerca més qualitativa, o amb l'Excel, evidentment, depèn de la pregunta, depèn del que volem buscar, utilitzaríem una cosa o no utilitzaríem una altra. Ens vam adonar amb tot això que anava molt bé de les enquestes del començament, els enregistraments ara ho veurem, i al final ens vam adonar que no anava tan bé. És a dir, va haver-hi un moment que teníem 144 respostes d'enquesta inicial, però només 52 de resposta final, que curiosament és la meitat, però no té res a veure una cosa amb una altra. No? És a dir, els nanos, les escoles se'n cuiden molt de fer-los i fer abans, però després doncs, ja hem acabat l'activitat i és una miqueta el que dèiem, Pere, no costa, segons com, enganxar perquè continuem amb això. Per tant, vam veure que havíem d'optar per un altre sistema perquè si no, doncs, no ens en sortiríem, no podríem recollir aquesta informació i vam decidir que ho faríem aquí mateix al final del taller, tant en els nens com en els mestres. I vam fer un formulari d'aquests, una enquesta aquesta sí escrita, un 3-2-1. Tres coses que has après fent el taller, dues coses que consideres interessant i una pregunta que t'agradaria fer. Això pels nens i pels mestres. Tres aprenentatges que consideris que han fet els nens i nenes participant en el taller. Dos aspectes que consideres interessants del taller i també la pregunta. Clar, això ens permetia... aquí es veu els nens com els van contestant, no? Tot i que no és, ja els diem, doncs, que ha de ser l'opinió de cadascú, que ho han de fer-ho, però sí que és cert que és en aquell mateix moment que et responen. I no és al cap d'unes hores o al cap d'un dia o al cap de dos dies quan hagis tornat a l'escola. La qual cosa ens va semblar que estaria bé. Una cosa que no us he dit, però els tallers els portem nosaltres. Llavors, de tant en tant, quan dic nosaltres, volem dir en Pere, en David, la Meritxell i jo fem de monitors en els tallers i de tant en tant, si tenim un becari del departament o un becari, doncs també ens ajuda amb això. Però no és per plorar, però per explicar quina és la realitat de la situació. No? Aleshores, bé, el que sí que estem fent és tota la informació que estem recollint, també l'estem entrant en una base de dades, tipus Excel, amb un formulari que ens permetrà després fer el mateix tractament que fem amb els altres. En quant a tot el que serien les fotografies i els enregistraments, el que creiem és que ens podien donar una altra visió. Una cosa és el que els nens diuen i l'altra és el que nosaltres veiem que fan i, evidentment, els enregistraments o la fotografia et queda allà l'evidència com per poder-ho veure. No? Llavors, esclar, quan parlem de fotografies estem parlant o de les que fem nosaltres o les que fan els propis nens. En els nens, quan ells fan el recorregut, se'ls dona una sèrie de material i, a més, cadascú té un paper. I un és el fotògraf i els donem una càmera de vídeo i ells amb aquesta càmera de vídeo poden fer fotos o poden fer vídeo. Aquestes fotos i aquest vídeo tenen dos objectius. Per una banda, que ells se'ls emportin i facin una producció final amb allò, cosa que algú ha fet i ens ha retornat, o ho tenim nosaltres també com a evidència. No? Però, aquí es veu com anem pel carrer, com en un moment determinat estan marcant en el mapa, perquè se'ls dona un mapa del barri vell com antic perquè vagin marcant també. Després també la que és la reportera, la fotògrafa, com va, en aquest cas, fent fotos o enregistrant. Són moments diferents, aquí deuen estar allà darrere la catedral, veient, ens permet en tot cas veure fins a quin punt s'hi posen tots o no s'hi posen tots, això és a la plaça de l'Ajuntament. La primera llegenda està a la plaça de l'Ajuntament, si fessin el recorregut sencer, després va cap a la Rambla, cap al Pont d'Eiffel, al Terral, que era l'Argenteria, després ja ens aniríem fins al Cul de la Lleona, Sant Fèlix, Catedral, i tornaríem cap aquí, o a l'inrevés. Bé, aquests són, clar, algunes d'aquestes fotos són. I després tornem aquí, i aquí després que aquesta part de taller que ha sigut en realitat augmentada, geoposicionada, com abans ens explicava la Meritxell en el vídeo, no? Depèn d'on està, els hi apareix una informació o una altra. Aquí treballem amb realitat augmentada amb markers i tenen una sorpresa final, no? O sigui, el premi que se'ls dona és aquest marker i la sorpresa que ells veuen aquí. Aquí és ja quan tornem. I tenim alguns enregistraments, que també és una part. O sigui, el que us deia, els enregistraments en vídeo que tenim, els que han fet els propis nens, els deixem penjats de la pàgina web del taller. No sé si el veurà perquè són molt petits, perquè a més estan fets amb unes càmeres una miqueta antigues ja, però que a nosaltres ens va molt bé perquè ells puguin anar fent aquestes coses. Llavors doncs, aquí es veu quan estan en algun moment determinat alguna llegenda, i per aquí en teníem alguna altra que era ja de quan estaven ja a la facultat. Es veu fatal, jo no el despatxo bé, però... Sí, però al marge de que no se sent tampoc hi havia massa... Està explicant tot el que han de fer, vull dir que... O serien també... aquest ja és... Aquest és... Val, doncs vaig. Bé, a veure... així és com la primera vegada, diríem, tot el que són qüestionaris, com que a més els fan en línia, queda tot registrat. En el cas del que serien imatges, el que hem de fer són pautes per buidar les imatges, per poder-les passar després també fer el tractament en qualsevol aplicació de les que a nosaltres ens vagi bé per fer-ho. No? Només us explico per sobre el taller de relats augmentats. L'hem preparat aquest any, hem fet la primera edició i estem a mig fer el primer grup. No? La idea és, el que us deia, anar avançant en el fet de que ells siguin els autors d'alguna cosa utilitzant realitat augmentada. I aquí és un treball de storytelling. Ells ens han d'explicar una història, però ens l'expliquen a partir d'uns personatges que ells creen amb el Minecraft, creen la pell, creen el personatge, personatges que nosaltres els hi donem, un escenari, i després amb un programa, amb l'Augmenta-t'hi, ells donen moviment en aquests models en 3D, moviment a partir d'un marker. Llavors aquí estem treballant a més la competència digital, el fet doncs, de saber fer en aquell programa, associar el marker, que és allò que dèieu abans, que tenien a les mans en el personatge, i poder-lo moure. I després doncs, això ho enregistrarem perquè els hi quedi. Clar, aquí a més el que fem també és un treball de planificació, no? de fer l'storyboard del que ells estan fent. Aquí veiem algunes imatges del taller, els nanos, no sé si es pot apreciar, perquè estan creant el seu personatge, en aquests també. I el mateix tindríem, per una banda, les produccions dels nens, que de moment només he posat l'storyboard perquè d'aquest taller només tenim això, i les enquestes finals que els hi farem. I ara en aquest cas sí que serà a nens i a famílies, però com que us deia, és una activitat extraescolar, ja en els pares ja els hi podrem passar, no? I ens tocarà fer el mateix, fer pautes d'observació per buidar i després, doncs, amb els programes que sigui, tenir dades a més d'una banda per poder triangular els resultats a veure on arribem, no? I això és el que tenim ara en aquests moments pel que fa als tallers de realitat augmentada. I ara sí que us deixo amb en Pere, que us explicarà tot el tema de gamificació. Gràcies.
Doncs a veure, mentre va carregant, explicar-vos que aquesta línia de recerca és relativament nova, és incipient, com també és nou una mica el tema. gamificació als estudis universitaris, és possible que tothom a hores d'ara ja hagi sentit a parlar de gamificació, és així? No ho sé. Sí? Hi ha gent que no sap què és la gamificació. M'agrada que m'agafeu aquest comentari perquè tenia pensat d'una banda explicar-vos la gamificació. El tema dels estudis universitaris, això segur que ja ho tenim més o menys entès. Per tant, tirem una mica endarrere i per resumir-ho una definició, anava a dir acadèmica, no, de Wikipedia, diu que la gamificació és l'ús d'elements i de mecàniques de joc en contextos aliens a aquest per aconseguir determinades fites, per aconseguir objectius. Fixeu-vos que, per tant, relaciona joc amb aconseguir uns objectius. Si ho pensem a nivell docent, no hauríem de pensar que es tracta d'agafar jocs i portar-los a l'aula, sigui al nivell educatiu que sigui, no és ben bé això, tot i que això també és una experiència molt i molt interessant, sinó que va una mica més enllà, d'acord? És, com diria, una definició que m'agrada una mica més, l'Oriol Ripoll diu que es tractaria de fer viure experiències gratificants utilitzant els elements de joc, d'acord? Si la gamificació va néixer una mica dintre del món empresarial també, sobretot per temes de fidelització de clients o de incentivació de treballadors, no sé, podríem pensar en el clàssic empleada del mes, no? Que hi ha a vegades en alguna empresa en allà que al final han recollit no sé quants punts perquè ha fet no sé quantes vendes i al final del trimestre doncs li toca un, no sé, un viatge a Benicarló, no sé, allà on te sigui, no? A mi evidentment no m'interessa tant aquest vessant, sinó que el que m'interessa és relacionar-ho amb el món educatiu i per tant podríem completar una mica aquesta definició dient que la gamificació en docència seria fer viure experiències d'aprenentatge gratificants usant elements de joc, d'acord? Si el tema gamificació el passem a docència, estem veient que no és cap invent nou, és a dir, ja fa molts anys que s'està gamificant. El que passa és que fins ara ningú ha dit, ah, mira, d'això en podríem dir gamificació, d'acord? Podríem dir eixos d'animació, en podríem dir d'altres coses, però bé, ara en tot cas hi ha tot el corrent aquest i per tant hi ha moltíssima gent que està parlant de gamificació i que està començant a aplicar la gamificació. Quan parlem d'aquest aprenentatge, ens interessa sobretot veure com aquestes experiències que poden ser gratificants poden tenir alguna influència en la motivació, sobretot dels estudiants, però també del professorat que gamifica aquestes experiències, si millora el clima de l'aula, si els resultats acadèmics són millors o pitjors, si es millora la dependència que té els estudiants del professorat, per exemple, d'aspectes d'aquests que són els que anirem desvetllant una mica. Com que quan a definicions la cosa està molt dispersa, és a dir, hi ha diversa gent que defensa diferents aspectes, una de les primeres coses que hem fet ha estat fer una petició als gurús de la gamificació sobre quina és la seva definició personal del terme gamificació i si ens poden donar algun consell per gamificar la docència. Aquest terme gurú no és gratuït, sinó que els mateixos que es diuen que són gamificadors han creat una mena de leaderboard, de llista de gent que és més influent en el camp de la gamificació. Per tant, primer estirarem una mica d'aquesta gent, ja ens hem començat a posar en contacte i comencem a recollir algunes de les seves definicions a nivell mundial, a nivell d'arreu. Tot i que el títol que ja va quedant una mica allà al fons parlava d'estudis universitaris, a mesura que hem començat a gratar hem vist que era interessant no només cenyir-nos en estudis universitaris, sinó també abastar altres àmbits de l'educació. I per tant, també estem fent incidència a l'educació primària i a l'educació secundària. Quan a estudis universitaris, tindríem per una banda la pròpia experiència, que en aquest sentit és el que jo puc anar recollint amb els meus estudiants del grau de mestre a la gent de menció antic en dues assignatures optatives, una de tercer i una de quart, on els faig viure una experiència d'aprenentatge gamificada i al final també acaben dient que és gratificant, o si més no, el que he anat recollint fins ara. Les dades que anem recollint és a nivell bàsicament d'enquestes i d'entrevistes, només a estudiants. Les enquestes i les entrevistes s'entén que en ser majors d'edat doncs ja tenen prou criteri per dir el que volen expressar lliurement i a més es fa sempre després del procés d'avaluació, amb la qual cosa no hi ha la pressió aquella de dir deixem quedar bé amb el profe perquè si no potser em suspendrà, d'acord? Dintre d'estudis universitaris també ens estem posant en contacte amb altres persones que estan duent a terme processos de gamificació i en aquest cas també tindrem possibilitat de recollir dades a nivell d'entrevistes, a nivell d'enquestes, tant alumnes com també professorat. És interessant veure tots els agents que estan implicats en aquests processos, tant com ho viuen els alumnes, tot aquest procés, com el professorat, com perceben que aquesta experiència és viscuda pels seus estudiants i també no sé, el nivell de feina que els hi suposa a l'hora de preparar aquestes experiències, si és millor fer-ho en equip o sol, si, com es coordinen, etc. Quant a educació primària, també tenim dues branques. Una que seria les experiències properes, és a dir, gent que ens hi podem acostar perquè sabem que a prop nostre estan duent experiències d'aquest tipus, i tornem a recórrer a les entrevistes i a les enquestes, també tant a alumnes com a professorat. Anem veient aquí la quantitat de material que es va acumulant. I també tindríem un altre cas especial que és amb una plataforma de gamificació que es diu Classcraft, no sé si algú n'ha sentit a parlar, és molt interessant. Aquesta és una iniciativa d'un professor de física d'un institut de Canadà. Es van posar en contacte amb ells per demanar si era possible fer la traducció al català de la plataforma aquesta de gamificació. Ens van dir que sí, que cap problema. Això és una cosa que ja està acabada. Ara s'ha d'anar fent el manteniment perquè van sortint noves frases, nous paràgrafs per anar traduint. Per tant, ara ja hi ha la traducció al català. I és interessant perquè abasta experiències d'arreu del món. Hi ha gent d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, tant del nord com del sud, experiències d'arreu del món, de gent que està utilitzant aquesta plataforma de gamificació. Per tant, aquí també serà molt interessant per complementar una mica tot plegat, sobretot fer aquí enquestes, que no entrevistes, no hi ha tampoc un pressupost per anar fent viatges, sí que podríem establir temes de videoconferències, etc., però aquí bàsicament serà enquestes, i un cop més serà enquestes a alumnes i a professors. La mateixa gent que porta el Classcraft s'han ofert a que aquestes enquestes puguin estar allotjades en la seva pròpia pàgina, per tant, pensem que aquest serà una bona manera de poder abastar a molta gent. Mirarem que les enquestes estiguin acabades ara a final del període docent, abans no arribi a l'estiu, perquè s'haurà completat aquesta primera línia o s'haurà acabat un termini, per tant, és fàcil que llavors la gent pugui expressar com ho ha viscut, d'acord? Per tant, tot plegat, fixeu-vos que ho hem recollit moltes enquestes, les enquestes basant-nos també en formularis de Google, la FIN ha fet una magnífica justificació, hi ha altres eines per realitzar enquestes, potser tenen més varietat de preguntes i més coses d'aquest tipus, però hi ha les limitacions del nombre d'enquestes que pots fer, la facilitat d'accés i que la majoria llavors ja a partir de 100 enquestes, per exemple, són de pagament, d'acord? Per tant, formularis de Google és una magnífica eina. Això li he dit de sumar les entrevistes, que les entrevistes se n'haurà de fer una transcripció i acabar també en paper, digital, si voleu, però en paper, en lletra. Hi ha alguna eina aquí que ens pot servir per fer aquestes transcripcions. Hi ha el Dragon, per exemple, que és una eina que permet, després d'un petit entrenament, doncs, parlar a través d'un micròfon i que aparegui ja escrit. També bueno, és una lluita que hi estarem per aquí. Si coneixeu alguna altra eina que funcioni molt bé, doncs estarem encantats de que feu els vostres suggeriments. Tot plegat, això farà que tinguem una quantitat ingent de dades escrites que haurem d'analitzar d'alguna manera. Fixeu-vos que majoritàriament aquestes dades les tindrem per avaluar en format qualitatiu. Potser sí, alguna cosa potser quantitativa de si han millorat o no les notes, o número de persones, o número... Aquestes coses sí, però són coses molt i molt senzilles que probablement amb els formularis de Google ja ens en sortirem, però allà on podrem treure suc de debò serà de l'anàlisi de totes aquestes dades recollides i aquí haurem de recórrer alguna aplicació d'anàlisi de dades qualitatives, d'acord? Com per exemple l'Atlas TIC, que també n'ha parlat la Fina. Estem aquí, no ho sé, qualsevol suggeriment serà benvingut, si voleu fer alguna pregunta, tant d'una cosa com de l'altra, doncs endavant.
Una capa de realitat augmentada privada i una de pública. En la pública, si vosaltres hi accedeu a través del layer, trobareu el text de les llegendes, però el que és la part de joc és privada. Llavors les tablets, per això t'explico, les tablets ja estan configurades amb els usuaris que hi poden accedir. I les tablets són 5 tablets que tenim nosaltres i llavors per això anem amb 5 grups. La limitació és un grup classe i 5 grups. Llavors, cada grup el porta un de nosaltres i depèn del dia, el grup també l'ha de portar el mestre de l'escola.
I llavors, una altra pregunta, les llegendes les treballeu totes? Les que hi ha vist el llibre de la caseta i llavors, clar, n'hi ha moltes que a vegades per adaptar-les a l'hospital amb nens siguin més grans.
No, a veure, llegendes vam fer una tria d'aquelles que es podien localitzar en un lloc determinat de la ciutat perquè hi ha un element arquitectònic o un personatge que hi va viure o que expliquen un fet allà, i les que ens va semblar. I per també que seguíssim un recorregut que després ens permetia fer el recorregut. Entenem que amb una sessió no es pot fer tot el recorregut sencer. Clar, això no us ho he explicat, però el que fem és a uns quants grups comencem per la 1 i de la 1 cap a la 10, uns quants per la 10, de la 10 cap a la 1, així entre tots, o sigui, hi ha un punt de competició però no tant, saps? Entre tots, quan arribem aquí, entre tots, segur que hem desxifrat el gran enigma, perquè cada llegenda hi ha una prova, que els dona una pista i quan les ajuntem totes tenim un enigma que ens porta la gran sorpresa.
Pere, ens pots posar un exemple de gamificació de la universitat?
Sí, te'n pots
fer. Ho dic, no, però la universitat té més enllà de la recerca, perquè han estudiat tot l'estudi, però a mi em queda la curiositat de veure'l aplicat. És a dir, l'estudi analitzarà la gamificació. La pregunta és, posa un exemple de gamificació per veure realment quan valoreu si està bé, si no està bé, quin... És a dir, en què és concret? En quin falta veure...
Sí, en definitiva...
Ja sé el que és, però no ho he vist aplicar.
En definitiva, el que estem buscant és si la gamificació entesa com una metodologia de treball de l'aula pot arribar a produir una millor motivació, una motivació més gran dels estudiants i que això comporti millors resultats o no, o simplement que s'ho hagin passat més bé.
Però tu el tercer i quart de magisteri ho apliques?
Jo el tercer i quart de magisteri ho aplico. Us explico, per exemple, el que faig a quart, que és una experiència que hi he fet durant 2 anys seguits. Intentaré ser breu. A veure, el primer dia de classe, en el seu Moodle ja els havia aparegut alguna informació sobre l'assignatura. El primer dia de classe, al cap de 10 minuts, allò desapareix tot automàticament, es canvia el banner que hi havia per un altre, ja no es tracta de l'assignatura de videojocs i educació, sinó que és UDG versus FEB, salvem la videojugadora, salvem el món. Llavors, en la pàgina de l'assignatura només els hi queda un vídeo, que és un vídeo on aparec jo, diguem que jo no sóc el mateix que estan allà baix amb ells, sinó que tot és un muntatge, que ha arribat el moment que es desvetlli tot el que estan fent fins ara, que ells no són estudiants, ells són científics que han vingut de diversos planetes de l'univers per intentar salvar el món de l'atac d'una entitat intergalàctica que es diu Unió Digital Globalitzadora, UDG, que intentarà això, doncs, aniquilar planeta a planeta tots els planetes de l'univers. Llavors tenim la gran sort que nosaltres, els científics que som allà, som les forces especials de protecció, el FET, i això els encanta, o sigui, que el FET lluiti contra l'UDG està molt bé. I llavors ells el que han de fer és, ells no en tenen ni idea de videojocs, llavors el que jo els plantejo, jo que no sóc jo, que sóc un allà baix, els plantejo que el que han de fer és, durant tot el curs, recuperar fragments de memòria que ells han perdut en el llarg viatge des del seu planeta fins a la Terra. Un cop tothom hagi recuperat tots els fragments de memòria que són els continguts de l'assignatura que els ha anat fragmentant en nivells. Cada nivell té un repte, el superar un repte desbloqueix el proper nivell i per tant han d'anar desvetllant i desbloquejant tots aquests nivells. Doncs un cop tots els estudiants...
Ho faré igual els... o en equip?
En equip. Ells, bueno, en equip no porten en clans. Cada clan té un nom, cada clan té un emblema, d'acord? I per tant han d'arribar a això. Un cop recuperin tots aquests fragments de memòria podran fer l'última lluita final contra... podran llançar l'atac final contra l'UDG i si tenen èxit, que és un altre gran repte que se'ls planteja, doncs llavors vol dir que la FEP haurà vençut l'UDG, hauran salvat la vida jugadora i hauran salvat el món terrestre, d'acord? Llavors, ells funcionen amb això, no els hi poso tasques, sinó que els hi poso reptes o missions, no són temes, sinó que són nivells, nivell 1, nivell 2, nivell 3, que es van desbloquejant, no els hi dono notes, sinó que els hi dono punts d'experiència, tenen a més uns punts de partida de salut que poden anar perdent al llarg de tot el curs en funció de si, no sé, no venen a classe o arriben tard, o lliuren tard una tasca o el que sigui, d'acord? I llavors ells, doncs això, van treballant en aquest nivell, no? És divertit perquè ells es posen a dintre del paper. Jo tenia una mica de por perquè pensava, ostres, amb aquests granàpies què passarà, no? Però que quan veus que et venen i diuen, escolta'm, Pere, que el nostre clan està... I, ostres, i són gent de quart, no? O això, millor veig un diari de la classe i veig una pancarta amb un llençol escrit amb un esprai dient som els de l'UDG, alerta FEP perquè sabeu on us reuniu i per tant, saps? I, bueno, i això, o sigui, la sensació que està de clandestinitat, per exemple, no? Dius, ostres, quan sortim d'aquesta reunió clandestina, perquè no eren classes, són reunions clandestines, no sortiu i aneu explicant a tothom què, però tot això genera unes dinàmiques que són molt i molt interessants. I realment la motivació amb la que venen a l'aula, amb la que assisteixen, és genial. I per tant, el clima ja el tens. Jo penso, no sé, vosaltres que heu estat amb l'educació de tothom, si el clima és bo, pots fer el que vulguis. A vegades hi ha gent que diu, és que si ara ens posem a parlar de no sé què, estarem perdent el temps. No, si aquella pèrdua de temps serveix per millorar el clima, perd el temps que vulguis, perquè després faràs el que vulguis també. No? I llavors, va, en aquest sentit. I això s'està aplicant de diverses formes, en diverses històries, de diferents maneres, doncs, a diferents nivells. Doncs, no sé si...
No, Pere, ara és que tothom qui gamifica fa un muntatge tan important així en tota una assignatura, o també s'hi va fer un dia una petita pràctica que sigui més...
Fer un dia una petita pràctica segur que és genial. Si tu portes un joc i els fas jugar, i un joc de rol un dia, serà genial.
Clar, és que això que t'expliques...
Però això no serà gamificar, no, a sentit pur de gamificar. Gamificar és això, és intentar que la gent quedi immersa dins d'aquesta experiència. Porto una feinada de boig? Sí. O sigui, jo em vaig passar fa dos estius, vaig passar pràcticament tot l'estiu pensant com ho havia de fer, i amb el Moodle, fent això, no? Que, o sigui, que quan obtinguessin una nota d'una tasca...
Sí, tu saps què fas, no saps cap
on vas. Quan obtenia una nota d'una tasca, automàticament es bloquejava el següent nivell i anàvem fent. A veure, jo us puc dir, he passat... o sigui, m'ha ocupat molt de temps? Sí. M'ho he passat molt bé preparant-ho? Sí. Ha sigut gratificant l'experiència? Us ho estic dient jo particularment. Sí. O sigui, jo l'experiència que he viscut en les meves assignatures a l'aula compartint amb els meus estudiants d'aquesta forma, és que jo no me'n recordo ja del temps que em va portar això. Vaig llegir moltíssim, vaig llegir llibres, vaig, no sé, consultes, fas... és una feinada de boig. Divendres passat vam fer una jornada sobre gamificació, precisament, i hi havia experiències de gent de Madrid, gent de Santa Coloma de Gramenet, gent de l'IES Brugolat, sí, que ho vivien també molt i molt bé. I l'últim plantejament també podríem dir, veure, o sigui, sí, molt bé, si tu motives els teus estudiants, això és fantàstic, però si et motives a tu, això és el tot. Per tant, com a docent, si tu estàs motivat, és el tot. I si amb això jo he aconseguit la meva motivació, el treball que hi he esmerçat, sí, molt, però esclar, ja l'he rendibilitzat una mica en aquesta segona edició i espero poder-la seguir rendibilitzant. Això amb una assignatura i amb l'altra estic treballant amb el Classcraft, que també és bastant interessant. Penseu que jo tinc alumnes que seran futurs mestres i per tant penso que si descobreixen alguna d'aquestes que pugui facilitar tot aquest procés, doncs probablement això ho podran aplicar. aplicar, o si més no, tots aquests recursos, elements, mecàniques, dinàmiques, estètica, que s'amaga darrere de tot això, doncs segur que ho podem fer servir i podem aplicar. Potser començaran amb una experiència puntual, i tant, però si s'engresquen i ho fan a la llarga i troben un equip de professorat que s'hi vulgui afegir.
Sí, i en aquesta experiència concreta que has explicat, i la lluita és contra l'ODG, els clans, o entre els clans també es crea...
No, és lluita contra l'ODG. Sí, sí. Hi ha fins i tot l'última tasca, necessiten una mica que siguin tots els que... Sí, sí. O sigui, no hi ha una competició entre ells mai. Amb el Classcraft tampoc hi és ell. Tampoc hi ha una lluita entre ells. En tot cas, una lluita per la supervivència pròpia de cada clan. Hi ha tot un joc de rol darrere, hi ha mans, guerrers, curanderos, es donen punts de salut, punts... Bueno, també és molt, molt... Avui he fet una classe amb el Classcraft, per exemple, i ha sigut molt divertit també, no? Perquè veus això que... Jo he entrenat la mascota, jo he aconseguit 10 monedes d'or, ostres, em podré comprar aquell casc que no sé... Vale, i això, ja dic, crea un, no? Una dinàmica interessant i lligat sempre amb els continguts que tocaves voler transmetre.
Creus que podrà lluitar qualsevol tipus de contingut?
Jo penso que sí. Jo penso que sí, però, no sé, ho discutim l'altre dia també, però, a veure, no ens esbaréssim ara i no diem és que tots som-hi a gamificar perquè això és la pera i a veure, si tothom gamifica, tampoc servirà de res, suposo, no? És a dir, jo penso que qualsevol contingut és susceptible que ho sigui. Van sortir experiències de gent que feia de biologia, ja dic, el professor que és el Classcraft, és de física, per exemple, d'un institut. Tot és gamificable, però val la pena gamificar-ho tot? No. I pensem, la gamificació és la solució? No. És una proposta que pot ajudar a moltes coses, però, per tant, jo penso que és una cosa més, no sé, una mica potser perquè m'ho miro també des del vessant de la metodologia, no? Que penso que potser he estat molt preocupat a vegades per les eines tecnològiques, perquè és un tema que m'agrada, tecnologia educativa, i m'adono que si aquestes eines no estan al servei de la metodologia no són res, no? I per tant, va. Sí.
I llavors la classe convencional desapareix en aquest context, no? O no?
Sí. Què entens per convencional?
No, sí, ni en... del professor dins l'aula, com que ha transformat. Sí, el tu que ets tu, per dins l'aula...
El paper del professor a l'aula podria ser un paper d'un director de joc, per exemple, que fa jugar, d'acord? Fixa't que si això ho tradueixes, si li treus el component joc i ho tradueixes només a component docent, és el que hem d'anar. És a dir, no, ja no podem ser més transmissors de continguts, sinó que el que hem de fer és posar en joc les habilitats que poden tenir o poden assolir els teus estudiants perquè d'aquí en puguin treure aprenentatges. No? O sigui, moltes vegades estem preocupats si hem de dir centres d'ensenyament o centres d'educació, hauríem de dir que centres d'aprenentatge, no? Perquè realment és l'aprenentatge el que compta, no tant el que tu ensenyis o eduquis, sinó el que ells acabaran aprenent. Una idea és aquesta, no ho sé. Potser sóc un il·luminat, sí.
No.
N'hi ha molts il·luminats, a veure.
Si un dia resulta que és que ve el gran guru de no sé què a explicar-nos una cosa que ens ha de servir per després resoldre un repte, perquè esclar, quan en Pere ens parla de repte, ens parla d'activitats d'aquelles de... M'has entès? De fer, vull dir que... Bé, també podria ser, no? Vull dir, també podria què? Però em dóna la sensació, no?
I aquí hi ha...
Sí.
O sigui, hi ha derivades molt interessants, per exemple, el tema de la motivació, no? I motivació... Hi ha la intrínseca i l'extrínseca, doncs, a veure, hauríem d'intentar augmentar la intrínseca, la Pastanaga i el Pau seria l'extrínseca, aquesta potser cal evitar-la, no? Però en algun moment una Pastanaga et pot fer que augmenti... Bé, o sigui que aquí es posen moltes i moltes coses en joc, molts de sentiments, moltes vivències personals, i penso que això és una mica la riquesa també de tot el que s'amaga darrere d'aquesta metodologia. Fixeu-vos que en el fons no és altra cosa que replantejar-nos la metodologia docent que utilitzem. A mi aquí la vestim de joc, no la gamificació. O la vestirem de, no sé, direm aprenentatge basat en projectes. La vestirem d'una altra manera, direm el que sigui. Clar? Per tant, és una reflexió sobre la metodologia que nosaltres utilitzem a l'aula. No sé.
Sí. Tindria tinc temps per una última pregunta, així ens ajustem una miqueta al temps. Una qüestió.
Tothom aprova, no? Tothom aprova, no? Tothom
aprova. Tothom aprova.
Tothom assoleix el...
Sí, les notes, per la meva experiència, les notes tampoc han acabat variant massa. Però això, al recollir les valoracions dels estudiants, realment és gratificant veure que s'ho han passat bé. O sigui que, no? I això, el clima de l'aula també, no? I encara no sé, penso que el seu nivell, o sigui, ells es pensen que realment sí que s'ho han passat bé, que han après molt i que, ostres, que sigui d'una manera molt, molt bona. Fixeu-vos que també estem parlant d'estudiants de mestre, i que, per tant, una de les meves intencions també és que puguin reflexionar sobre la metodologia docent, d'acord? Per tant, aquí estic jugant una mica amb avantatge, també. Però insisteixo, van haver-hi experiències que van explicar aquest divendres passat, que no tenien res a veure amb els estudis de mestre, i que eren realment molt i molt interessants, i que també els resultats eren molt bons. Hem de pensar també que no tots els estudiants jugadors són exactament igual, per tant, aquí fa una altra reflexió, una altra derivada, no? De dir, bé, nosaltres els jugadors tenim els d'acord, però no estem parlant, per exemple, d'intel·ligències múltiples, ara, que no tothom té les mateixes intel·ligències, doncs, va, es tenim en compte això, no? Per tant, si ho esteixo a l'excusa de la gamificació, penseu-vos que aquí hi ha moltes derivades, la motivació, els tipus d'aprenentatge, els tipus de jugadors, i que és interessant gratar metodològicament tot el que hi ha.
Gràcies.